Junts per Catalunya descarta un pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El pacte que va fer fora a última hora Xavier Trias de l'alcaldia de Barcelona ha fet mal a dins de Junts i això ha portat l'executiva del partit a decidir aquest migdia no pactar amb el PSC a la Diputació de Barcelona i començar, per tant, converses amb altres grups polítics per buscar una alternativa de govern a la Diputació més important del país i l'única que encara no té definit com es governarà. Segons ha explicat aquest migdia des de Junts, la intenció del partit és prioritzar pactes alternatius. Ho explicava ara fa una estona el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.
Que la Diputació no és de ningú, tampoc del PSC. I en aquest sentit, Junts per Catalunya aposta per vertebrar amb altres forces polítiques una alternativa al PSC.
Fins ara, aquests darrers 4 anys, el partit de Carles Puigdemont havia governat amb el PSC. Aquesta Diputació de Barcelona, Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La decisió que s'ha pres avui a l'executiva ha dividit també el partit.
Alguns dirigents de Junts apostaven per no perdre el poder i mantenir, doncs, el pacte amb els socialistes. Aquesta era la via que defensava, per exemple, el candidat a Barcelona, Xavier Trias. Finalment, però, s'ha acabat imposant el sector que ha apostat per fer una alternativa que passaria per pactar amb Esquerra, amb el suport del partit local, tot per Terrassa.
Setmanes claus, per tant, per tancar un pacte a la Diputació de Barcelona que coincidirà enmig d'un clima de precampanya electoral per a les eleccions generals que s'han de celebrar el 23 de juliol. De fet, la proximitat d'aquestes eleccions també ha fet decantar la balança en favor de no pactar la Diputació amb els socialistes. El ple de Constitució d'aquesta Diputació de Barcelona, que està previst per a principis de juliol, encara, però, no té data fixada. Mentrestant, aliat tot això, el govern aprova ampliar la plantilla del personal del Departament d'Educació per al proper curs en 1.500 persones. 1.000 d'elles seran nous professors i la resta serà personal d'administració i serveis dels centres educatius.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha admès que això suposa un avenç, però que no és suficient per atendre totes les necessitats que hi ha al sistema educatiu.
És suficient? No. I per això, des del govern, amb la consellera Simó, ara al capdavant del Departament d'Educació, seguirà prioritzant i destinant tots els recursos que estiguin al nostre abast a l'ensenyament obligatori i a la formació professional.
L'escola inclusiva, que tindrà un increment de 300 professionals nous.
Una decisió del govern que arriba poc abans que comenci el Parlament. De fet, ha de començar d'aquí una hora un ple monogràfic sobre el nou model educatiu català.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, obrirà el debat. L'objectiu del cap de l'executiu és consolidar els canvis que ha fet el govern els últims mesos en l'àmbit educatiu. De la seva banda, la nova consellera d'Educació, Anna Simó, explicarà durant la seva intervenció la nova etapa que ara comença.
La possibilitat també que un govern conservador arribi a la Moncloa després del 23J i canviï, per tant, les polítiques lingüístiques o de coeducació pot ajudar a cohesionar els partits per arribar a un gran pacte que defensi l'escola en català. I aquest pacte podria arribar amb aquest ple que se celebra, com dèiem, d'aquí una hora a petició de Junts, un ple que també podran seguir, com sempre, a través dels serveis informatius de Ràdio Estel. D'altra banda, avui a Madrid també s'ha reunit el govern espanyol en una nova sessió del Consell de Ministres en plena precampanya. Un consell ha prorrogat el decret anticrisi que inclou la rebaixa de l'IVA als aliments essencials fins al 0%.
Així, doncs, seguiran sensibles als aliments com els ous, la llet o les fruites i verdures fresques. També es mantindrà la rebaixa de l'impost al 5% pel que fa a l'oli, una pròrroga que serà vigent fins al 31 de desembre d'aquest any.
I d'altra banda, en aquest mateix Consell de Ministres s'ha aprovat també el dret a l'oblit oncològic, que havia quedat penjat per la convocatòria d'eleccions anticipades, un dret que acabarà amb les restriccions que tenen els pacients que han patit un càncer a l'hora d'accedir i contractar alguns serveis, com per exemple són les assegurances de vida. Us ho detallarem tot plegat de seguida. Tot això al mateix dia que hem sabut que l'enviat especial del Papa Francesc per buscar una via de pau a la guerra d'Ucraïna, el cardenal Mateo Zuppi, viatjarà demà a Moscou.
Una visita que es desenvolupa enmig d'una crisi política a Rússia per la rebel·lió de l'armada del grup Wagner contra Vladimir Putin. La visita a Moscou es produeix després que ara fa unes setmanes Zuppi viatgés també a Ucraïna per reunir-se amb les autoritats de Kiev.
La missió principal d'aquest enviat especial del Papa Francesc, recordem, és parlar amb totes les parts d'aquest conflicte per trobar una solució que acabi amb la guerra entre Rússia i Ucraïna. Després, al bloc dels esports, us explicarem que la justícia ha denegat que el Barça sigui acusació particular en el cas Negreira. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tant la Fiscalia com el magistrat Sindicat Instructor sostenen que l'administració del club, suposadament indeguda o deslleial del patrimoni del Barça, la van fer representants del Barça, que sí que podien prendre decisions.
I a la plana poliesportiva també parlarem de Roger Grimau, que serà el nou entrenador del Barça de bàsquet la temporada que ve, amb substitució de Jessica Vicius.
A Lituà marxa per motius econòmics i Roger Grimau agafa el relleu fins al 2025. D'altra banda, el Barça treballa amb la renovació de Sanli i també està a punt de tancar el fitxatge de Panther del Partizan de Belgrat.
I a l'hora de la cultura us detallarem que la destacada companyia australiana d'acrobàcies Gravity and Other Means i el cor de noies de l'Orfeó Català inauguraran aquest dijous el Festival Grec de Barcelona amb l'espectacle de Pulse. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. De Pulse és un espectacle que parla del poder de la col·lectivitat i on es barregen una seixantena d'artistes sobre l'escenari entre els acròbates i les veus de l'Orfeó. Després de l'estrena, el Grec de Pulse iniciarà una gira internacional que passarà pel Canadà, Irlanda i Àustria.
I d'altra banda, avui us portem una bona notícia per als qui sou fans de l'escriptor Josep Pla, i és que ja està disponible una nova plataforma digital oberta a tothom que posa atenció a l'abast més de 6.000 articles periodístics d'aquest escriptor català.
La pàgina web es diu josepladigital.cat i d'aquesta manera ja es pot consultar l'obra prolífica que l'escriptor palafrugellenc va publicar a la premsa entre els anys 1907 i 1980. En total hi ha digitalitzats textos publicats a 66 capçaleres diferents i es poden fer cerques per noms de persona, de lloc o de paraules que apareixen al titular. En perfilem tots els detalls a l'hora de cultura.
Ara són les 2:06. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Però abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Actualitzem, per tant, aquesta calor que afecta arreu del país. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Comencen a créixer ja els núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i tindrem ruixats i tempestes al llarg de les properes hores en aquest sector i també Catalunya interior, també interior de les comarques de Barcelona i de Girona. A la resta augmentaran els núvols, però de pluges no n'hi haurà. I les temperatures que baixen respecte als dos últims dies, però que continuen sent altes. Ambient calorós i molt xafogós a la costa. El litoral màxim és avui de fins a 30 graus, però humitats per damunt del 60 i 70%, que fa que la humitat sigui molt desagradable durant el dia i també la propera nit i matinada. I a l'interior, màximes entre els 30 i els 35 o 36 graus. Les més altes s'enregistraran al llarg de la tarda a les comarques del Pla de Lleida i també comarques interiors de Tarragona. De cara als propers dies baixen les temperatures, però la humitat continuarà sent elevada i, per tant, la xafogor la continuarem patint al llarg de tota la costa.
L'executiva de Junts per Catalunya ha decidit que no vol reeditar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. El portaveu del partit, Josep Rius, ha confirmat aquest migdia que intentaran vertebrar una alternativa amb altres forces polítiques i n'exclouran els socialistes. Després de l'operació de Jaume Collboni per ser investit alcalde de Barcelona, recordem, amb el suport dels regidors de Barcelona en Comú i del Partit Popular. La maniobra de Collboni, per tant, ha fet mal dins el partit de Carles Puigdemont i ara els hi fan pagar, no pactant amb ells a la Diputació més important del país.
Tot i els intents de pressió que han fet aquestes setmanes al PSC, finalment, i l'executiva de Junts ha fet cas a un sector del partit que abocava per no pactar amb la formació de Salvador Illa després de la maniobra a l'Ajuntament barceloní. De fet, la decisió del partit ha generat discrepàncies dins de l'organització. Algunes veus locals han pressionat perquè es reedités el pacte i no es perdessin quotes de poder, però alhora de prendre decisions també han pesat factors com que les eleccions generals estiguin a tocar i Junts mantingui una estratègia de confrontació amb el PSOE. Després de l'executiva del partit d'aquest migdia, el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, diu que amb tot exploraran un pacte alternatiu als socialistes.
Que la Diputació no és de ningú, tampoc del PSC. I en aquest sentit, Junts per Catalunya aposta per vertebrar amb altres forces polítiques una alternativa al PSC per governar la Diputació de Barcelona. I obrirem converses amb tots els grups polítics per fer-ho possible.
Tot i aquestes declaracions de Rius, el PSC però té la paella pel mànec, ja que van ser la força més votada a la demarcació i tenen, per tant, 17 diputats. Podrien sumar amb Junts, que en té 12, o buscar una majoria diferent amb els comuns, que tenen 5 diputats. Ara bé, necessiten un tercer actor per sumar més que un possible pacte de Junts amb Esquerra, perquè les dues forces independentistes sumarien 23 diputats, i aquí és on apareixen com a determinants altres formacions més petites. Perquè Junts i Esquerra governin la Diputació de Barcelona, caldria sumar, per exemple, el diputat de Tot per Terrassa, i que no hi hagi aliances entre el PSC, com a l'Ajuntament de Barcelona, amb els comuns i el Partit Popular.
El ple de constitució d'aquesta Diputació de Barcelona està previst per a principis de juliol, encara sense data. La majoria absoluta se situa en els 26 diputats. Un pacte de Junts i Esquerra seria, doncs, insuficient. Sumant el diputat de Tot per Terrassa, podrien arribar fins als 24 diputats que guanyarien els 23 dels comuns i el PSC, tot plegat sense tenir en compte si el Partit Popular, que té 4 diputats, s'implica com a l'Ajuntament de Barcelona o no. En la primera votació cal majoria absoluta. En la segona volta, el candidat amb més suport és l'elegit president de la Diputació.
I el portaveu de Junts, Josep Rius, que ja ha explicat que començaran aquesta mateixa setmana les converses amb les altres formacions per mirar de tancar un pacte ben aviat que els doni, per tant, al govern a la Diputació de Barcelona. Per cert, que encara parlant de pactes, mirem breument a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, perquè aquí el PSC ha tancat avui un acord de govern amb Ciutadans, tot i que els socialistes tenen majoria absoluta per governar la ciutat ells sols.
Segons ha anunciat avui la diputada de Ciutadans al Parlament, Anna Grau, els dos regidors que té el Partit Taronja a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet se sumaran al govern municipal, que passarà a tenir 19 regidors dels 27 que hi ha al ple.
Estic convençuda, doncs, que donarà molta credibilitat a una bona gestió de l'Ajuntament de Santa Coloma i que els veïns quedaran agraïts per part de el que podríem dir la Direcció Catalana de Ciutadans. Només, doncs, congratular-nos d'aquesta possibilitat d'anar per feina, d'aquesta possibilitat de demostrar una vegada més la nostra voluntat de gestió.
L'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, encara no ha aprovat aquestes regidories, però ha avançat que les competències dels dos regidors de Ciutadans se centraran en l'àmbit de promoció econòmica i de seguretat.
Espel migdia.
I el govern ha anunciat que per al curs vinent s'ampliarà la plantilla de professors amb 1.000 nous professionals. La majoria d'ells es destinaran als cursos de formació professional. Educació també contractarà 500 noves persones perquè facin feines administratives i de serveis. L'anunci arriba just al mateix dia en què ha de començar el ple monogràfic sobre educació al Parlament de Catalunya. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Allà hi és la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Dels 1.009 professors, 700 es destinaran a la formació professional, 150 a l'educació obligatòria i 300 a l'educació inclusiva. L'ampliació de la plantilla vol reduir les ràtios a les aules i continuar amb l'estratègia d'impulsar la FP. La portaveu Patrícia Plaja admet que aquest augment de treballadors encara és insuficient per assolir els objectius plantejats per part del govern.
És suficient? No. I per això, des del govern, amb la consellera Simó, ara al capdavant del Departament d'Educació, seguirà prioritzant i destinant tots els recursos que estiguin al nostre abast a l'ensenyament obligatori i a la formació professional. I el d'avui és un pas important per seguir dotant de recursos humans, dels recursos humans necessaris, la nostra escola.
Amb aquest increment de poc més de 1.900, la plantilla de professors a l'escola pública s'enfila fins als més de 81.000 professors. El govern també incrementarà la plantilla de personal de l'administració i dels serveis en prop més de 100. El cost total per les arques públiques serà d'uns 79 milions.
Gràcies, Judit. I com dèiem, d'aquí a una hora comença al Parlament el debat sobre el futur de l'educació a Catalunya. Un ple monogràfic que arriba pocs dies després d'un canvi a la conselleria i en un context on el nivell dels alumnes està baixant. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, obrirà el debat monogràfic al ple del Parlament que arrenca a les 3 de la tarda. L'objectiu del cap de l'executiu és consolidar els canvis que ha fet el govern els últims mesos en l'àmbit educatiu. La consellera d'Educació, Ana Simó, explicarà durant la seva intervenció que comença una nova etapa. La possibilitat que un govern conservador arribi a la Moncloa i canviï les polítiques lingüístiques o de coeducació pot ajudar a cohesionar els partits per arribar a un gran pacte que defensi l'escola en català. I aquí podria arribar amb aquest ple que se celebra a petició de Junts. El debat es fa quan tots els indicadors apunten que el rendiment dels alumnes catalans està baixant i s'està situant a nivells de fa una dècada enrere. A més, també s'està en un clima de conflicte entre docents i departament per les polítiques impulsades els darrers mesos. Caldrà veure, per tant, si el relleu de la conselleria ajuda a calmar les aigües i facilita aquest pacte. Abans de la sessió, a aquesta hora, hi ha una concentració del sindicat majoritari de professors USTEC a les portes del Parlament. A la protesta demanen revertir les retallades, estabilització del professorat, millores en les condicions laborals i acordar el calendari escolar. A més, el sindicat ja ha marcat a l'horitzó una nova amenaça de vaga pel curs vinent.
Gràcies, Sílvia. Com dèiem, un ple monogràfic sobre educació que comença a les 3 de la tarda i que podran seguir, com sempre, a través dels butlletins informatius d'aquesta casa al llarg de la tarda d'avui dimarts. Mirem ara a Madrid, on el Consell de Ministres ha donat llum verda a una nova pròrroga de les mesures anticrisi per a la guerra a Ucraïna, que inclou, per exemple, la rebaixa de l'IVA dels aliments essencials i les ajudes per agafar el transport públic. D'aquesta manera, seguirà la rebaixa de l'IVA d'aliments com els ous, la llet o les fruites i verdures fresques. També es mantindrà la rebaixa de l'impost al 5% de l'oli.
La vicepresidenta i ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha defensat la mesura perquè diu que està donant els seus fruits i que encara és massa d'hora per en retirar-la.
Los sucesivos paquetes de medidas que hemos puesto en marcha desde 2021 y sobre todo desde que estalló la guerra en Ucrania han permitido reducir la inflación en España más rápidamente que en el conjunto de los países de la Unión Europea. En mayo la inflación bajó ya por debajo del 3% al 2,9% en términos del IPC armonizado con Europa y esto es menos de la mitad de la media de inflación europea.
Calviño ha detallat que la pròrroga estarà vigent fins al 31 de desembre d'aquest 2023, però que estaran atents per veure com evoluciona tot plegat i retirar-la o modificar-la si cal. La carn i el peix seguiran sense cap mena de rebaixa per part de l'executiu de Pedro Sánchez i també seguiran les ajudes als transportistes per l'encariment del preu del gasoil. Amb aquestes mesures i les bones xifres econòmiques que diu té actualment l'estat espanyol, la ministra d'Economia ha tornat a treure pit de la seva gestió. També ha anunciat que amplien la suspensió dels desnonaments per a persones vulnerables sense alternativa habitacional i la prohibició també d'acomiadaments per a empreses afectades per l'alça de preus que estiguin rebent ajudes públiques.
Sí, d'altra banda, el govern espanyol en aquest mateix Consell de Ministres ha aprovat in extremis el decret a l'oblit oncològic que havia quedat penjat per la convocatòria de les eleccions anticipades. Un dret que acabarà amb les restriccions que tenen els pacients que han patit un càncer a l'hora d'accedir i contractar alguns serveis, com per exemple assegurances.
En general, aquest oblit estableix que 10 anys després de patir un càncer, no haver tingut tampoc recaigudes, no tindrien l'obligació de declarar-ho i, per tant, s'acabaria amb diverses discriminacions que fins ara impedien als supervivents accedir a determinats serveis, com assegurances més cares o les renovacions del carnet de conduir més curtes.
Obrim bloc electoral amb la mirada posada al 23J. Aina Vidal a favor teus. Aquest serà el lema de campanya dels comuns per a les eleccions generals del mes que ve. La imatge es pot veure ja a les xarxes socials del partit, acompanyat del missatge Més drets, estimar Catalunya, reduir la jornada laboral i un habitatge digne. En parlava aquest matí la mateixa candidata al Congrés dels Comuns, Aina Vidal.
I és a favor perquè davant d'aquest tiquet electoral entre el Partit Popular i Vox, nosaltres tenim una proposta que va molt més enllà d'aquesta terra cremada que suposa el Partit Popular i Vox, i nosaltres el que proposem és un país a favor teu, i això vol dir un país amb més avenços i que consolidi, per tant, doncs, totes les polítiques valentes que s'han fet des d'aquest govern de coalició.
En la mateixa línia, Aina Vidal ha assegurat que surten els comuns a guanyar i aixeca un model de país diferent a la proposta que presenten Junts i Esquerra, que diuen, segons ells, s'han resignat a perdre les eleccions.
La presentació té lloc després que en les darreres hores Yolanda Díaz, cap de Sumar, hagi esvaït la possibilitat que el referèndum d'autodeterminació a Catalunya formi part del programa electoral de les generals.
I també sobre aquestes eleccions generals, Vox té fins aquesta mitjanit per retirar la norma Lona contrària als drets del col·lectiu LGTBI i d'igualtat que recolza el negacionisme del canvi climàtic i que ha pagat i ha col·locat el partit al carrer d'Alcalá de Madrid.
La Junta Electoral de Zona de Madrid, que va donar ahir un dia de marge a la formació de Santiago Abascal perquè tregui aquest cartell, perquè considera que és propaganda electoral prohibida fins que comenci la campanya per al 23 de juliol, per la qual cosa el partit està violentant la llei electoral. La Junta ha pres aquesta decisió després de les denúncies contra el cartell presentades pels socialistes i l'Associació Espanyola contra les Teràpies de Conversió, però no entra a valorar el contingut, això sí, de el missatge del cartell que els denunciants consideren que fomenta l'odi. La lona ocupa 6 plantes de la façana de la Casa de les Boles, al carrer Alcalà, una de les més importants i transitades de la capital espanyola.
I per últim, el president del Senat, Ander Gil, ha donat 7 dies de marge al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per actualitzar la seva declaració de la renda, després que el PSOE hagi exigit conèixer si cobra o no algun sobresou com a president del Partit Popular.
Ho ha demanat el grup parlamentari socialista al Senat després d'unes paraules en una entrevista radiofònica on Feijóo va dir que al final d'aquesta legislatura informaria la Cambra Alta de la quantitat de diners que cobra per les seves responsabilitats al Partit Popular més enllà del sou que percep com a senador. Amb tots els socialistes demanen que sigui ara i que hi hagi transparència.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Quasi 20 minuts al president de la Conferència Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, l'enviat especial pel Papa Francesc per avançar cap a una solució pacífica a Ucraïna, aterrarà aquesta mateixa tarda a Moscou. Ho farà 3 setmanes després de la seva visita a Kiev, on es va reunir, recordem, amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. A Rússia s'hi estarà fins al dijous, dia 29, segons ha avançat avui la Santa Seu.
El també arcabisbe de Bolonya té previst reunir-se amb el patriarca Kirill, el cardenal de la capital russa, i també podria trobar-se a Moscou amb el patriarca ortodox Ciril, que es va mostrar favorable, de fet, a la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i, volíem dir, a la invasió russa a Ucraïna, i també es desconeix si tindrà ocasió de reunir-se amb el president rus Vladimir Putin, ara en una situació complicada després de la crisi d'aquest cap de setmana amb la rebel·lió del grup Wagner.
I per cert que sobre això, Rússia ha tancat el cas penal per rebel·lió armada del grup Wagner després del motí de 24 hores que van protagonitzar els mercenaris aquest cap de setmana.
La Fiscalia General de Rússia va obrir el cas emparant-se en l'article 279 del Codi Penal rus divendres a la nit, quan Prigozhin i els seus homes van anunciar que havien creuat des d'Ucraïna i la frontera russa a la regió de Rostov, al sud, i que havien iniciat una marxa cap a Moscou després de denunciar un atac de l'exèrcit rus contra un campament de mercenaris a la rereguarda russa. L'actuació de la rebel·lió armada és un delicte castigat a Rússia amb fins a 20 anys de presó.
A tot això, avui també s'ha sabut que el líder de la rebel·lió podria estar ja exiliat a Bielorússia després que aquest matí s'hagi detectat el seu avió privat a tardar al país. Encara pel que fa a la informació internacional, es complica la defensa de l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, que en una gravació avançada en exclusiva per la CNN reconeix que té en el seu poder documents classificats.
En una conversa amb alguns dels seus col·laboradors, Trump va reconèixer fa 2 anys el caràcter altament secret d'un document sobre un possible atac a l'Iran. Es tracta d'un document que ell tenia al seu poder i que no va dubtar a ensenyar, malgrat no tenir autorització per accedir a documents confidencials. Aquesta conversa, destapada per la CNN, qüestiona les afirmacions de Trump durant l'entrevista la setmana passada, en què va dir que no tenia cap document confidencial, i també contrasta amb la seva declaració davant el jutge quan es va declarar innocent.
I mirant a Europa, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha confirmat avui que hi haurà una nova pujada dels tipus d'interès el mes que ve i diu que seguiran pujant en els propers mesos.
Lagarde, que ha dit que és poc probable també que en un futur proper el Banc Central Europeu pugui afirmar amb plena confiança que han arribat als tipus màxims. Ho ha dit, de fet, durant el seu discurs d'obertura del fòrum anual que celebra el Banc Europeu, que està celebrant a la ciutat de Sintra, a Portugal. En aquest sentit, la presidenta ha insistit que el Banc Central seguirà pujant, doncs, els tipus d'interès al mes vinent per seguir combatint l'elevada inflació que pateix la zona euro, i defensa que seguiran mantenint també la mesura tot el temps que sigui necessari. Amb tot, la majoria d'analistes econòmics coincideixen a dir que aquest nou augment serà de 0,25 punts i, per tant, els tipus d'interès que assolirien aquest juliol els 4,25 punts.
I aquest anunci de Christine Lagarde, que ja està tenint conseqüències als mercats europeus, amb importants caigudes als principals parquets. De moment, l'IBEX 35, però, no registra pèrdues i, de moment, es manté en números verds. Passem ara a la ciutat de Barcelona, perquè els veïns del barri del Carmel asseguren que hi ha persones que han saltat la tanca que impedeix el pas al mirador dels búnquers, tot i que hi haguessin agents de seguretat de la Guàrdia Urbana vigilant. El membre del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, David Mar, ha denunciat que els agents no actuen contra les persones que es queden a l'entorn de la tanca bevent alcohol.
En una entrevista al matí a Radio Estel, Mar insisteix que no hi ha cap voluntat de solucionar el problema de seguretat i incivisme que viuen els veïns de la zona i que les tanques són insuficients. Amb tot, David Mar tampoc confia que el nou govern municipal pugui solucionar aquesta situació, i des dels micròfons d'aquesta ràdio ha carregat durament contra Albert Batlle, responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
Nosaltres no ens queda paciència, però perquè pel que hem pogut sentir, Albert Batlle sí que li queda bastanta vergonya i cara dura, però seguir dient que la seva preocupació és la seguretat, quan ahir mateix hi reconeix obertament que la policia ni sanciona ni requisarà l'alcohol a tota la gent que està bevent allà dalt, que és una cosa que portem demanant des de bon principi, per no evitar situacions indesitjades.
Unes declaracions de David Marc arriben l'endemà que veïns del Turó de la Rovira hagin tallat la carretera del Carmel per protestar contra l'agressió a un veí de 76 anys la setmana passada mentre gravava i intentava impedir el pas dels que saltaven aquesta tanca per accedir al mirador dels búnquers.
I el Col·legi de Graduats Socials de Catalunya ha presentat una queixa al síndic de Greuges alertant del risc de col·lapse imminent dels despatxos a l'hora de gestionar les altes i les baixes dels diferents treballadors a la Seguretat Social.
Segons els graduats socials, les companyies triguen fins a 5 dies a rebre la notificació que el seu empleat no ha vingut a treballar per motius de salut. Això els genera un problema a l'hora de gestionar les plantilles si no tenen mecanismes informals per comunicar-se. El col·legi assegura que el volum de feina del col·lectiu és inassolible i també es queixen de les mancances de funcionament que tenen el sistema informàtic. Aquests professionals gestionen, entre d'altres, les nòmines per a les empreses, remeten també les cotitzacions socials i l'IRPF recaptat a l'erari públic i transmeten també a la Seguretat Social les altes i baixes dels treballadors quan firmen un nou contracte o un cessament. Com que això es tracta d'una competència de l'Estat, el síndic de Greuges ha traslladat la queixa al defensor del poble, que és quin estudia el cas.
I una empresa espanyola ha estat aquests dies en el punt de mira de tota Europa perquè ha sigut la primera en construir cases gràcies a les impressores 3D. Els primers habitatges fets amb aquesta tecnologia s'estan aixecant a Catalunya, concretament a Canyelles, a la comarca del Garraf, i també a Vallirana, al Baix Llobregat.
La construcció es fa gràcies a una impressora de grans dimensions que s'ha de portar al lloc de l'edificació i que va injectant capes de formigó. Es tracta d'un sistema molt innovador i a l'alça al nostre país.
Com treballen les empreses que s'hi dediquen, quan costen aquestes impressores i és rendible aquest mecanisme en el reportatge d'aquesta setmana a l'Estel Migdia, la Júlia Julbe en resol tots aquests dubtes.
La construcció de cases amb impressores 3D és un sistema pioner a Catalunya i, de fet, a tot el sud d'Europa. A casa nostra ja hi ha forces empreses que s'hi dediquen. Una d'elles és Bimor 3D, la primera a l'estat espanyol a construir un habitatge amb aquest sistema. José Luis Puchades, soci i fundador, explica com treballen.
El primer paso sería la parte de diseño, que al final, como cualquier otro proyecto, validado a los técnicos, generar los planos, esos planos posteriormente se trasladarían al sistema informático, donde ya ahí se generaría lo que sería el archivo que lee la máquina. Ya tienes este archivo, la máquina lee las coordenadas y al final trabaja con coordenadas X y Y, soltando material muy similar a una maga pastelera, ¿no? Y va vertiendo capa sobre capa y la trabajaría en lo que sería X y Y, y luego levantaría en Z, ¿no? Y así iría generando el volumen.
Qui també fa anys que hi treballa és la Universitat Politècnica de Catalunya. Ho explica Oriol Pons, professor agregat de l'Escola d'Arquitectura d'aquest centre.
Vam estar col·laborant amb la impressió d'un pont, és a dir, una passera per un parc, ¿vale? Ja fa anys que hem analitzat una mica doncs, tant a nivell social, ambiental com econòmic, com funciona comparat amb altres temes. Llavors sí que és cert, és a dir, és molt innovador, segurament és de les tècniques, pel formigó, ¿vale? A dia d'avui que és més innovadora.
Quan val una màquina d'aquestes característiques? N'hi ha de diferents mides? Ho explica el soci fundador de Bimor 3D.
Las máquinas que nosotros disponemos, las más pequeñas, pueden rondar entre los 80 y 100.000 euros. Con un área de impresión más pequeña, pues pensadas sobre todo para universidades, centros de investigación, ¿no? Incluso centrales de prefabricado. Y luego ya las máquinas un poquito más grandes, las que están pensadas ya para hacer vivienda in situ directamente en el lugar de trabajo, pues pueden ir desde los 300 hasta los 400, 450.000 euros. En las versiones más grandes que llegaríamos a 3 plantas.
És un sistema innovador i, per tant, encara en procés d'experimentació. A banda del formigó, es treballa també amb altres materials.
Dins d'aquesta tecnologia, diguéssim, hi ha com moltes subtecnologies. Hi ha impressió directament a l'obra, vale, amb grans impressores, i després hi ha impressions a fàbrica i llavors es porten, diguéssim, les peces a l'obra. És un període d'experimentació en el qual s'estan provant diferents tecnologies i també amb materials. És a dir, hi ha el cas del formigó, però també s'està treballant amb materials més, diguéssim, locals, més orgànics, com podrien ser, per exemple, terres, no? I barrejos de terra.
El cost dels habitatges depèn depèn dels metres quadrats, però a la pràctica pot resultar més econòmic que una casa construïda amb un sistema convencional. Amb aquest nou mètode, per exemple, es redueix la mà d'obra. Ho explica Oriol Pons.
La impressió 3D in situ té característiques similars a quan es construeix en formigó in situ, quan s'aboca el formigó a la mateixa obra. També té característiques diferents. Impressió 3D amb peces que després es porten a l'obra té bastanta similitud amb la construcció prefabricada de formigó, vale? Que s'agafen peces de formigó i després es porten a l'obra. Llavors, el cost aquí ara és difícil d'avaluar, perquè al ser innovadora pot ser que no s'amortitzi la maquinària. A partir d'aquí, per què podria ser més barata? Podria ser més barata, doncs, perquè s'optimitzen més els materials, tens menys mà d'obra.
El soci fundador de Bimor 3D, José Luis Puchades, confia que aquest sistema acabi tenint un espai molt destacat dins el sector.
Que este sistema ya se está implantando. O sea, de hecho, nosotros somos conocedores, ya llevamos cierto recorrido en este ámbito y hemos visto a lo largo de estos años que poco a poco se ha ido buscando su hueco en el sector, ¿no?, de la construcción, y obviamente al final garantiza y genera unas ventajas frente a otros sistemas constructivos que obviamente van a hacer que este sistema pues sea una opción a corto plazo muy, muy rentable, ¿no? Entonces considero obviamente que sí, que claro que va a tener su hueco.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Ara són 2:45 de la tarda, continuem a l'Estel Migdia. L'Hospital de Bellvitge ha posat en marxa una nova eina per millorar l'acompanyament dels pacients que han d'entrar a quiròfan. Es tracta d'un aplicatiu web que es diu El meu quiròfan i que té com a missió principal reduir l'ansietat dels pacients davant d'una cirurgia i també davant del postoperatori.
A través d'aquesta aplicació, cada pacient que ha de passar pel quiròfan podrà conèixer com és el tipus d'operació, les proves preoperatòries que s'han de dur a terme i també les recomanacions per tenir el millor postoperatori possible i així favorir, doncs, la seva recuperació després de la cirurgia. A més, el pacient hi trobarà informació d'una forma molt endreçada i estructurada sobre els passos en què s'han de seguir, com serà la consulta amb l'equip de cirurgia, quines proves preoperatòries haurà de fer-se, quin serà el seguiment que se li farà i que li farà, de fet, la infermera, o com serà la visita amb l'anestesiòleg. Fins ara, l'aplicació mostra informació de 25 cirurgies d'11 especialitats, però els propers mesos se n'aniran incorporant de més fins a descriure pràcticament tots els tipus de cirurgies que es fan als quiròfans de l'Hospital de Bellvitge.
Estel Migdia.
I marxem ara cap a Breda, on els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys com a presumpte autor material de la mort violenta d'un altre home de 42 anys a Vic. La baralla que va acabar amb la víctima mortal va tenir lloc al barri del Remei de Vic el passat 28 de gener.
El passat 23 de maig la policia ja el va detenir, va detenir de fet a 3 homes més, també relacionats amb aquesta baralla mortal. Després d'aquestes detencions ahir dilluns, els agents van detenir el quart implicat, que ha declarat davant del jutge durant el dia d'avui. Segons l'atestat dels Mossos, el 28 de gener passat, pels vols de la 1 de la matinada, es va produir una baralla al barri del Remei de Vic, on una persona va ser agredida amb un objecte contundent. En un primer moment, la víctima no va voler anar a l'hospital, però al cap d'unes hores va tornar a avisar els Mossos perquè sí que volia assistència mèdica. Finalment va anar a l'hospital, però va acabar morint hores després.
Ja ho hem sabut aquest migdia, els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home a Rasquera, comarca de Ribera d'Ebre, que presentaria indicis de criminalitat.
Aquest dilluns, el propietari d'una finca agrícola de la població ha descobert el cadàver en una zona propera a la carretera T302. Fons de la policia catalana indiquen que l'autòpsia ha determinat que la víctima, un home jove, hauria mort per causes criminals. El cas es troba ara sota secret d'actuacions.
I acabem explicant-vos que la nit de Sant Joan els Mossos d'Esquadra van denunciar atenció penalment a un home que conduïa begut i que va aconseguir trencar el dispositiu de retenció del vehicle que li van posar a la policia. L'home de 31 anys circulava per l'autopista A7 a Tarragona.
Els fets que van passar cap a les 5 de la matinada, quan els agents que feien un control de trànsit van aturar un conductor que presentava aquests símptomes clars d'haver begut. L'home va donar positiu en el test d'alcoholèmia i els agents van immobilitzar el cotxe en què circulava. Cap a les 6 del matí, un cop finalitzat aquest operatiu policial, el denunciat va trencar el parany del turisme i va reprendre la marxa per l'autovia. La policia va tornar-lo a aturar i el va denunciar de nou.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. Para, 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 para dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell. 105.0.
Notícies. Comencem avui al bloc local i comarcal a Tarragona, on la plataforma de la carretera de la Vergonya reclama a la Diputació que tramiti el projecte de reforma de la carretera T2021, que és la que enllaça a Poblenou del Delta. Ho fan després del darrer accident que ha passat en aquesta via. Ahir dilluns hi va caure un cotxe dins d'una russa.
Des de la plataforma que demana la reforma d'aquesta via, anomenada per a ells la carretera de la Vergonya, insisteixen que, malgrat les reformes que s'hi han fet, encara hi ha massa trams estrets i els cotxes no tenen suficient espai per circular i sovint surten de la via, com ha passat aquest dilluns. El portaveu de la carretera de la Vergonya, Josep Joan Serra, recorda que les reformes parcials que s'han fet a la via són insuficients.
No parem de rebre notícies de més accidents a la carretera de la Vergonya i això demostra que les reformes parcials que es van fer són totalment insuficients perquè se produeixen sobretot els accidents als trams que encara són massa estrets. I bé, això és perquè els cotxes no tenen prou espai per a circular i sovint surten de la via. I reclamem el projecte que té fet la Diputació de Tarragona per a la carretera de la Vergonya.
Segarra diu que fa molts anys que esperen aquesta esperada reforma i que els tràmits administratius tarden massa, i també assenyala que l'obra que s'ha de fer no s'ha prioritzat, de fet, fins ara, i cal fer, diu, la reforma d'una vegada. Per aquest motiu han demanat a la Diputació de Tarragona que inclogui aquesta reforma en els pròxims pressupostos de la Diputació.
I bones notícies per a la fauna salvatge catalana, perquè han localitzat dos nius més de tortuga careta al delta de l'Ebre, on ja n'havien trobat ara fa uns dies, i a Malgrat de Mar també al Maresme. Amb aquests ja són 4 els nius localitzats aquesta temporada a la costa catalana.
Tot plegat va ser el cap de setmana del 24 i 25 de juny. En tots dos casos es va activar el protocol d'actuació que marca en aquests tipus de troballes, que es van traslladar, per tant, uns quants ous al cram per assegurar-ne la seva viabilitat de les cries, i les altres queden al lloc on les han trobat. A Malgrat, va ser un particular qui les va trobar i va avisar ràpidament a les autoritats. En aquest sentit, recorden que és molt important que, si en troben, truqueu ràpidament al 112 per avisar. La tortuga careta és una espècie protegida que va ser declarada espècie amenaçada en la categoria de vulnerable pel govern l'any 2022.
I marxem ara cap a Amposta, on alumnes del cicle formatiu de grau superior d'automoció que es fa a l'Institut Montsià d'aquesta població han adequat una furgoneta en desús perquè s'utilitzi per acollir i traslladar en condicions els gossos de la unitat canina de la policia local d'Amposta, d'aquesta capital del Montsià.
En el marc d'un projecte d'Innova FP impulsat pel mateix centre i l'Ajuntament, els estudiants han convertit un vehicle policial d'atestats que es trobava emmagatzemat sense cap tipus d'utilitat. La seva feina principalment ha estat remodelar la carrosseria, instal·lar gàbies d'alumini adaptades per a aquests animals, així com també un sistema de refrigeració per tenir-los en condicions a l'interior, especialment aquests mesos a l'estiu. Els treballs s'han allargat durant dos cursos i el director del centre, Carles Anyó, ha explicat que aquest projecte, que ha tirat endavant, encaixa amb el seu ecosistema d'innovació.
Ha tingut parts d'emprenedoria, perquè el resultat que han executat és tan bo que un podria inclús pensar que seria una sortida professional, dedicar-se a fer modificacions d'aquest tipus de vehicles. Hem tingut un conveni d'Innova FP amb el nostre soci i tot això, a més, ha sigut utilitzat per a un millor aprenentatge del nostre alumnat.
Amb tot anyo diu que el resultat ha estat tan bo que algú podria pensar que seria una sortida professional, com escoltàvem, per modificar vehicles. També ha remarcat el fet motivador que té per als alumnes treballar en projectes reals i amb una utilitat per a la comunitat.
I diversos experts i estudiants en protohistòria i arqueologia i història de l'art de la Universitat Rovira i Virgili tornaran aquest estiu al jaciment de la Sud de Tivenys. Això és el Baix Ebre, amb l'objectiu de treballar en dos sectors del poblat que hi ha en aquesta població.
El primer és on s'hi va localitzar una muralla i una porta monumental durant les excavacions que s'hi van fer l'any 2018. El segon sector és el que no s'ha excavat fins ara i permetrà delimitar el jaciment en tota la seva totalitat. El jaciment de Tivenys és un poblat ibèric, de fet, un dels poblats ibèrics més importants de totes les Terres de l'Ebre. Aquesta serà la 24a excavació que s'hi farà en aquest jaciment des que s'hi va començar a treballar l'any 2000. Els treballs s'allargaran fins al 16 de juliol i participaran més d'una vintena de persones entre investigadors i estudiants.
Gràcies, Pere, 20 minuts per tancar el programa. Ho fem abans repassant la informació esportiva. Comencem explicant-vos que el Barça de bàsquet tindrà nou entrenador la temporada que ve. Roger Grimau, el fins ara tècnic del filial, és l'escollit per pilotar la nau en substitució de Sarunas Jasikevicius, que marxa després de tres temporades per motius econòmics, on ha aconseguit dues lligues, dues copes, una lliga catalana, i ha arribat a tres fases finals de l'Eurolliga, tot i que no n'ha guanyat cap, Anna.
Roger Grimau, de 44 anys, i que és capità d'un dels millors equips de la història blaugrana, ha signat per dues temporades fins al 30 de juny del 2025. Durant dos cursos va ser entrenador del júnior i després del Barça Atlètic, on ha format tàndem amb Víctor Sada, i sembla que també entrarà a l'estaf tècnic del primer equip la temporada que ve. Roger Grimau va vestir la samarreta del Barça vuit temporades, del 2003 al 2011, i també en va ser el capità, va aconseguir una Eurolliga, tres lligues, tres Copes del Rei, quatre Supercopes i tres lligues catalanes. D'altra banda, el Barça continua treballant en una renovació a la baixa del pivot Sertes Sanli, que acaba contracte divendres, i també en el possible substitut de Mirotić. El Barça està molt a prop de tancar el fitxatge de Kevin Panther del Partizan de Belgrat. Segons alguns mitjans esportius, el nord-americà firmaria per dos anys amb el Barça a canvi de 6 milions d'euros nets.
I a l'Europeu Sub-21 de futbol, avui juga Espanya, que és líder del seu grup.
Aquest és l'últim partit de la fase de grups. Espanya juga contra Ucraïna, amb qui està empatada amb 6 punts. El combinat espanyol en té prou amb un empat per acabar primers de grup. El partit es juga a Bucarest a 8:45 del vespre, i en aquesta concentració hi ha el tercer porter del Barça, Arnau Tenas, que ja ha transcendit que no renovarà la temporada que ve amb el club blaugrana.
Pues sí, ha sabido que el Barça no ha ejecutado la renovación, pero bueno, ya estamos tranquilos, es verdad, lo puedo confirmar. Pero bueno, ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto. La verdad que soy una persona que no miro mucho el tema de las redes sociales. Sí, es verdad que me lo han comentado un par de amigos, pero bueno, ahora mismo es algo secundario, estoy muy centrado en mantenir la porteria a cero para la selecció.
Arnau Tenas està sent un dels jugadors més destacats d'aquest Europeu Sub-21. Quan torni de la concentració, haurà de decidir on juga l'any que ve. Hi ha diversos equips que han preguntat per ell, però de moment no hi ha cap oferta ferma.
I atenció, perquè hi ha novetats en el cas Negreira. La justícia ha denegat la petició del Barça i el club blaugrana no podrà presentar-se, per tant, com a acusació particular.
El Barça demanava ser acusació particular perquè considerava que el patrimoni del club havia estat gestionat de forma fraudulenta per fer pagament irregulars de l'exàrbitre José María Enríquez Negreira, també al seu fill i a les seves empreses. Però la Fiscalia i el magistrat instructor sostenen que aquesta administració, suposadament indeguda o deslleial del patrimoni del club, es va fer pels representants legals del Barça, que sí que tenien potestat per prendre decisions. Per últim, el magistrat ha allargat un mes més el secret de sumari, com havia demanat la Fiscalia fa uns dies.
I avui havia de declarar davant la jutgessa el jugador del Real Madrid, Vinícius, pels insults racistes que va rebre durant el partit amb el València. El brasiler ha demanat per un ajornament de la seva declaració, al·legant que està de vacances a Miami, tot i tenir l'opció de declarar per videoconferència.
El jutjat d'instrucció número 10 de València va obrir una investigació pels insults racistes que el jugador va denunciar que va rebre dies abans durant un partit de Mestalla. La jutgessa va citar com a investigats a tres aficionats del club txec que van identificar. N'hi ha dos que la setmana passada ja van declarar davant la magistrada i el tercer està previst que ho faci l'11 de juliol.
I per cert que Vinícius Tobias, jugador del Madrid Castella, també ha denunciat insults racistes contra ell.
El lateral dret del filial blanc ha denunciat a través de les xarxes socials que l'havien cridat mico durant un partit decisiu del play-off d'ascens a segona divisió. El jugador ha lamentat que aquests crits siguin el pa de cada dia i ha assegurat que comentaris així el fareixen. Tobias ha demanat respecte pels jugadors.
I Borja Iglesias, que és jugador del Betis de futbol, protagonitza un vídeo contra la discriminació per orientació sexual, coincidint amb el marc del mes de l'orgull LGTBIQ+.
Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual.
Las redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como hetero de mierda, fuera de mi equipo, qué vergüenza, menudo ejemplo para los demás.
Ha recibido insultos simplemente por decir que le gustan las mujeres. Hoy hablamos con el primer jugador de la liga en confesar su heterosexualidad.
Estamos en el año 2023 y todavía hay gente que vive en la caverna. Ayer, sin ir más lejos, escuché a un político que dice que hay que derogar la ley de matrimonio heterosexual.
A que esto jamás pasaría. ¿Y por qué el otro sí?
El davanter desdibuixa la realitat imaginant com reaccionarien els mitjans de comunicació davant l'anunci de la seva heterosexualitat com una suposada sortida de l'armari. També simula tot de reaccions contràries a les xarxes socials cap al jugador. Iglesias ha recordat que durant el 2022 les agressions contra el col·lectiu LGTBI van pujar un 70% i aquesta campanya comunicativa que l'ha fet a títol personal ha tingut una gran acceptació a les xarxes socials.
I parlant de futbol un altre cop aquí a Catalunya, el Girona jugarà el segon partit amistós de pretemporada contra l'Andorra.
Els de Mitchell fan el primer stage per preparar la temporada que ve des de la Vall d'en Bas. Aquesta estada va del 17 al 22 de juliol i l'últim dia, el dissabte 22, aprofitaran per jugar un amistós contra l'Andorra al Training Center de Royal Albert. Aquest partit es jugarà a porta tancada. La segona estada es farà a Manchester, a l'Acadèmia del City, i el dissabte 29 de juliol jugaran un segon amistós contra el Blackburn Rovers.
I encara en futbol, la Federació Espanyola ha publicat els dos grups de primera federació i no hi haurà clàssics de filials la temporada que ve.
Els quatre equips catalans, el Sabadell, el Cornellà, el Barça, Atlètic i el Nàstic, competiran amb equips del nord de l'estat espanyol amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens a segona divisió. El Depor és l'equip que amb més entitat d'aquest grup i aparentment és el més complicat. El Lugo i el Ponferradina, per la seva banda, són els dos equips que han baixat de segona i han pujat i han anat a parar a primera ref. La lliga de primera ref està formada per una fase regular i un play-off. Els dos primers classificats de cada grup pugen a segona directament i del segon al cinquè es juguen la fase eliminatòria. D'altra banda, el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, ha dit en l'Assemblea General que volen construir un estadi nacional.
Merecemos tener un patrimonio y queremos que la Asamblea nos respalde en la idea de construir un estadio nacional. Queremos un estadio de entre 30 y 40 mil espectadores, que tenga sus oficinas, que tenga no solo suelo deportivo, sino suelo también administrativo, con un terreno propio de la Federación y presentarlo, este proyecto, en la próxima Asamblea de diciembre.
Rubiales assegura que construir un estadi nacional serà tot un èxit.
I pel que fa a la Champions d'handbol, la temporada que ve el Barça es retrobarà amb l'actual campió de la Lliga Europea.
Es retrobarà amb el Magdeburg alemany, que va eliminar el Barça a semifinals, i també el Vespre hongarès, on hi jugarà la temporada que ve l'exblaugrana Ludovic Fàbregas. En aquest grup B, els de Carlos Ortega també han quedat emparellats amb el GOG danès, el Wisla Plock de Polònia, el Montpellier francès, el Porto i el Celje d'Eslovènia. Aquesta fase de grups tindrà partit d'anada i tornada. Els dos primers classificats passaran directament als quarts de final, mentre que els tercers, quarts, cinquens i sisens de cada grup hauran d'enfrontar-se als vuitens de final. La Final Four es tornarà a fer una vegada més a Colònia el segon cap de setmana de juny.
I pel que fa al tenis, Albert Ramos ha caigut eliminat en primera ronda del torneig de Mallorca.
El tenista de Barcelona ha estat eliminat pel francès Arthur Rinderknecht per un doble 6-7 i d'altra banda, Liona Bolsova i Marina Bassols juguen els seus partits de quarts de final de la fase prèvia de Wimbledon. Bolsova ha guanyat el primer set per 7-5, que s'enfronta a l'austríaca Sinja Kraus, però ha perdut el segon per 6-4 i ara hi ha en joc el tercer. Bassols, en canvi, no ho farà fins quarts de 6 de la tarda contra la txeca Lucy Havlíková. A Alemanya, al torneig de Bad Homburg, la barcelonina Rebeca Massarova juga aquesta tarda el partit corresponent als vuitens de final contra la canadenca Bianca Andreescu.
I acabem parlant de ciclisme, perquè aquest dissabte arrenca a Bilbao el Tour de França d'aquest 2023. Finalment, l'actual campió del món, Remco Evenepoel, correrà la cursa francesa, tot i que no estava previst.
No, perquè en un principi la temporada estava planificada per disputar el Giro d'Itàlia i no el Tour, però una infecció per Covid en la cursa italiana el va fer abandonar abans de temps i el seu equip ha canviat de plans sobre la marxa. Aquest serà el primer Tour d'Evenepoel. Per cert, que en el Tour d'aquest any, de moment, hi ha confirmada la participació de tres catalans, David de la Cruz amb l'Astana i el terrassenc Antonio Pedrero Movistar, però Marc Soler amb l'Emirates. El corredor de Vilanova i la Geltrú és un dels 8 ciclistes de l'equip que participaran a la ronda francesa amb l'objectiu d'ajudar a Tadej Pogačar, que una vegada més aspira a guanyar la competició. Soler és un dels corredors que els dos últims anys al Tour de França no li han anat massa bé, perquè el 2021 va patir un accident i l'any passat va ser eliminat per problemes intestinals.
Gràcies, Anna. Gairebé 10 minuts per tancar el programa. Informació cultural. Dia amb la cultura. Olma Giró, ben tornada de nou.
Moltes gràcies. Ja en tenia ganes.
Teníem ganes. Doncs vinga, va.
Aquí estem.
Els oients segur que també, que ens expliquis que la destacada companyia australiana d'acrobàcies Gravity and Other Maids i el cor de noies de l'Orfeo Català inauguraran aquest dijous el Festival Grec amb l'espectacle de Pools.
Sí, de fet, de Pools és un espectacle que parla del poder de la col·lectivitat i tracta sobre la capacitat humana per connectar-se i ajudar-se mútuament per seguir creixent. L'espectacle aglutina una seixantena d'artistes sobre l'escenari, si comptem doncs, els acròbates i també les veus femenines d'aquest Orfeo. Les acrobàcies, per cert, són possibles gràcies a una xarxa de cordes i d'elàstics que estan en constant canvi. Van canviant perquè per tot l'escenari puguem veure acròbates fent de les seves. En aquest cas, la directora del Cor de Noies de l'Orfeo Català, Buixa Reixac, destaca el repte que suposa incorporar-se per l'Orfeo, per un cor, en aquest espectacle d'acrobàcies.
Els cors estem poc acostumats encara a moure'ns i a fer altres coses més enllà de cantar i mirar la carpeta, però sí que cada vegada al Palau apostem per projectes que ens treguin una mica, això que es diu, de la zona de confort. El món coral és meravellós, és fantàstic i estem molt a gust, però quan trobes una altra disciplina artística, sigui el ball contemporani, sigui el circ, sigui el que sigui, t'adones que al cap i a la fi estàs intentant explicar les mateixes coses de diferent manera.
I després de l'estrena al Grec, The Pools iniciarà una gira internacional que passarà pel Canadà, per Irlanda i per Àustria. Avui, bones notícies, perquè han sortit a la venda 200 noves entrades per aquest espectacle inaugural, després que s'esgotéssim en poques hores quan van sortir per primera vegada a la venda. Així que,
per
ja
tant, que corrin a buscar-les, perquè tal i com amb el ritme que es van esgotar les primeres, aquestes 200 no fa pinta de que durin massa, publicades a internet per la compra. Mira, avui, Olma, una molt bona notícia que em fa molta il·lusió explicar, i és que pels qui també us agrada Josep Pla, us expliquem que ja està disponible una nova plataforma digital oberta a tothom, que posa a l'abast més de 6.000 articles periodistes de l'escriptor. Aviam, explica'ns això.
És una molt bona notícia, que han treballat durant molts i molts anys per aconseguir-ho, perquè no és una tasca fàcil. Estem parlant de 6.200 articles,
Molt,
a més de 66 capçaleres diferents, una bestiesa. Pels interessats, ja podeu consultar la pàgina web, es diu josepplatdigital.cat, ja està disponible. A més, és molt interactiva, molt fàcil, moltes imatges, tot el que busqueu ho trobareu. I en aquest cas, doncs, hi haurà tota l'obra, o gran part de l'obra publicada per l'escriptor Palafrugellenc entre els anys 1907 i 1980. De fet, hi ha digitalitzats textos publicats a 66 capçaleres diferents i es poden fer cerques, que això és molt interessant, per noms de persona, de lloc o de paraules que apareixen al titular. I com que sé que molts dels que ens escolten són curiosos, que sapigueu que la persona més citada és Alejandro Leroux i el topònim França. Llavors, les principals col·laboracions de Pla, per ordre, les hem classificat, doncs van ser la revista Destino, on hi va publicar 2.058 articles, la segueix la Veu de Catalunya, amb 1.397 articles, i la publicitat, amb 1.081, entre d'altres. Una web, però, que, com dèiem, no s'ha fet en un sol dia. De fet, han calgut gairebé 6 anys per tenir-la enllestida, i ens explica el mateix director de la càtedra, Josep Pla, que es diu Xavier Pla, que s'ha encarregat que la plataforma sigui avui una realitat.
Hem estat treballant gairebé 6 anys en la recollida de material de tota l'obra, si és que podem dir-ne tota, del màxim que hem pogut, de Josep Pla. Són més de 6.000, són 66 capçaleres de diaris catalans i espanyols, majoritàriament, però també en alguns diaris italians i en alguns diaris francesos.
I des de la càtedra Josep Pla han acabat amb una reflexió que és molt bonica, que diuen que si Josep Pla no ha estat gairebé, o per poc, el periodista més important de la cultura catalana, sí que ha estat, de ben segur, el més prolífic i el que més va publicar, i de fet que ho va fer de manera més continuada.
Això segur, seria molt interessant també llegir Josep Pla, que ens expliqués el món d'avui des de la seva prodigiosa ploma. Per cert, que encara parlant de literatura, Olma, Edicions 62 ha publicat un llibre inèdit del mallorquí Miquel Bauzà, que va morir, recordem, l'any 2004. L'obra es diu Nil Obstat, i atenció, perquè va ser prohibida la seva publicació durant el franquisme.
Ara, però, ja es pot llegir per primera vegada els 51 poemes a Bauzà, que arrenquen de l'experiència poètica dels primers anys 60 i que ja apunten, però, cap al camí que la seva poesia va enfilar a partir dels anys 70. L'editorial, d'altra banda, també ha recuperat simultàniament dos títols que pertanyen a moments diferents de la seva trajectòria, Una vella història i El crepuscle en 100 estels.
Doncs vinga, corrent cap a la llibreria. Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat Més Plans acullen a partir de demà i fins a l'1 de setembre una nova edició del Festival d'Art Emergent Art Nou. Ho faran amb gairebé una quarantena de galeries i espais independents que no s'han volgut perdre aquesta 12a edició de l'esdeveniment. El programa inclou la intervenció de prop de 50 artistes repartits en 34 exposicions, però també es fan activitats paral·leles gratuïtes.
Sí, de fet, ben farcida aquesta iniciativa, una iniciativa que ofereix a joves creadors d'àmbit estatal i internacional la possibilitat d'introduir-se al circuit de l'art contemporani. I com? Doncs a través de tots aquests espais culturals. Segons expliquen els impulsors de la iniciativa, la identitat, el colonialisme són alguns dels temes recurrents en algunes de les inauguracions, les galeries i els espais participants oferiran un extens programa d'activitats diàries per enriquir el contingut de les exposicions, com per exemple són visites comentades, performances o converses i xerrades.
I amb l'arribada de l'estiu, els museus de Barcelona presenten una oferta amb més de 200 propostes, tant d'exposicions, Olma, com d'activitats a l'aire lliure, però també cicles musicals.
Unes propostes, Xavi, que arriben amb la intensificació del ritme dels diferents equipaments, que a més de mantenir obertes les seves sales amb col·leccions permanents o exposicions temporals, doncs molts d'ells també decideixen organitzar activitats especials, en aquest cas per l'estiu. El públic infantil i familiar, de fet, és el destinatari d'una part molt important de l'oferta, doncs que tenen a la seva disposició tallers, visites dinamitzades i teatralitzades, entre moltes, moltes d'altres. I d'altra banda, hi haurà noves exposicions, com ara La voluntat de Picasso, les ceràmiques que van inspirar l'artista, el Design Hub Barcelona, o bé també Miralda i ell a la Virreina Centre de la Imatge, entre una llarguíssima oferta.
Mira, abans parlàvem de Josep Pla, però és que ara també tenim una notícia pels fans de Mortadelo i Filemón, i és que els hem d'explicar que amb l'arribada del Mundial de Bàsquet de l'any 2023, que se celebra aquest estiu a Filipines, Japó i Indonèsia, torna tot un clàssic, que són les aventures d'aquests mítics Mortadelo i Filemón, els populars personatges de Paco Ibáñez.
De veritat, avui tot són bones notícies, eh? Gairebé està bé. En aquest cas, en aquesta nova aventura, Mortadelo i Filemón, Mundial de Bàsquet 2023, el Super encarrega als dos agents una missió en aquest nou campionat. Tots dos hauran de descobrir i detenir la persona que es dedica a encongir els jugadors a tots els equips perquè guanyin els seus. Tot i posar-hi tota la seva voluntat, desgraciadament, l'aportació de Mortadelo i Filemón només servirà per complicar encara molt, molt més totes les coses.
Mira, ara deies que tot són bones notícies,
ja no, ja
però
no.
Ara ja no, eh? Perquè el cantant Lewis Capaldi ha cancel·lat el seu concert a Barcelona, que estava previst pel 8 de setembre. L'ha cancel·lat per problemes de salut.
Cavaldi ha cancel·lat les dates de la seva gira mundial per motius de salut, que inclouen el concert previst pel 8 de setembre al Palau Sant Jordi. El cantant va patir recentment un brot del síndrome de Tourette, que pateix durant un concert a Glastonbury, una imatge que ja s'ha fet viral a les xarxes, on es pot veure com el públic li dona suport mentre el cantant no pot acabar la cançó. Ara bé, Lewis Capaldi, no ens deixem amb males notícies, deixa clar que tornarà tan aviat com pugui, tot i que ara ha de prioritzar la seva salut mental i psíquica.
Doncs mira, i com que no el podran escoltar en directe, els hi posarem una cançó per acabar. Gràcies, Olma.
Fins demà.
Que vagi molt bé a tots vostès. Demà l'equip de l'Estel Migdia s'hi torna a posar a partir de les 2 del migdia. Això sí, el saludarà per a Joventí Balcells. Avui a la producció hem tingut en Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero. Ara no marxin, perquè fins les 6 s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Bona tarda. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into night. Tonight you fall, you're not here to get me through.